Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, un nou episodi de Mossega la poma. Avui amb tres notícies de capçalera. Una primera, que una filtració deixa al descobert noms, adreces de correu i telèfons.
No passa res, no passa res. Circulen, no passa res, això és normal.
Sí, bueno, però de 533 milions d'usuaris de Facebook.
Però això devia haver sigut el becari, que va posar admin Facebook 1234 i llavors es va filtrar les coses, però això no passa res.
El problema no és que es filtrin, sinó que després es publiquen. I no, però... el Magma, que té una ment retorçada...
No, és un problema.
Ha explicat això algunes...
No ens hauria de preocupar tota la gent que sabrà el número de telèfon,
sí, ni va haver algun que va dir és del 2019, no passa res, ara és
no passa
informació
res,
antiga.
És informació, la teva data de naixement. Exacte. Altre tipus d'històries.
No sou el programa a sobre, que això era un titular. Vale,
no,
la segona...
no és cap mena problema això. No sé per què en parlem.
Sí, bueno, carregarem les tintes sobre Facebook, però alerta que també hem de carregar les tintes sobre Apple, perquè... per una aplicació
mai,
sí, una aplicació sobre criptomonedes per iOS a l'App Store.
Quina?
Vale? Trezor, que és una hot wallet, una hardware wallet, vale? Uh-huh. Explicaré el que ha passat després, explicarem després el que ha passat i farem comentaris, però era una aplicació de Trezor fake, vale?
Uh-huh. I clar, fake.
És molt heavy, o sigui que és una aplicació de criptomonedes.
A la Play Store també s'ha colat?
Perdona?
A la Play Store també s'ha colat, no? Per ser fanboy i just.
Si no sé si aquesta en concret, però a la Play Store també es colen algunes.
Però a la Play Store és normal que se'ls hi coli.
No és tan normal, Marc. També,
si es
Google
cola
filtra,
una cosa a la Play Store, no és notícia. I si es cola a l'Apple Store, sí.
Ara parlarem, perquè la qualitat de l'App Store deixa bastant que desitjar, i ara en parlarem, vale? I finalment, per acabar tot aquest programa, un tercer punt, i és que ja tenim data per la nova Worldwide Developers Conference del 7 a l'11 de juny.
Un altre cop online.
Digues?
Un altre cop online.
Molt bé, doncs això configurarà una mica el menú del programa d'avui, que avui estem com en petit comitè, com feia temps que no estàvem, que està el Magma, en Marc, Alier,
hola,
i jo, en Tomàs Manzanares, que serem un... que avui no crec que hi hagin problemes per muntar el programa, perquè no hi ha gent que entri, que surt, que es quedi, que se'n va. Vale?
Això està molt bé. Això està
intentarem
molt
aguantar
bé
fins al final tots els que estem aquí. Doncs vinga, això i allò que ens surti de les ments retorçades que tenim conformarà aquest episodi, el 474, que per cert tinc novetats sobre mecenes de la Xeta. Episodi 474, temporada 14 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, Facebook. Doncs això, la notícia deia, que us hem comentat a la intro, que hi ha una filtració, deixa al descobert noms, adreces de mail, no sé si adreces... Jo crec que l'adreça personal no, però bueno, suposo que...
No, l'adreça personal no, perquè no, la gent no ho posava.
Sí,
no,
Magma, però el telèfon sí.
Però per el que pinta això, que és de WhatsApp, eh? Això pinta que són dades de WhatsApp, perquè no hi ha el mail. Segons l'investigador en seguretat, investigador privado Humphrey Benjamí Villoslada, hi ha només 75.000 aproximadament 73.000 d'aquests mails, d'aquestes comptes, d'aquest mig milió, d'aquest, no, perdó, quants milions
eren? No, 533 milions.
No, espanyols, jo ho he comptat en el text, en l'arxiu TXT, n'hi ha 11, gairebé 11, 11 milions 11. De línies.
11 milions de línies.
Sí, que són 11 usuaris.
A Espanya.
A Espanya. O sigui,
11 milions de gent.
Aviam, primer de tot, és un leak del 2019 que es va vendre el millor postor. I ara no sé per què, no ho he esbrinat tampoc.
Ara ja no té valor, ja ho han deixat anar.
Ara hi ha hagut un leak sobre el leak, és a dir, que el leak que era abans era de pagament, no sé quan es devia pagar, doncs ha sortit a la llum free i està per tots els usuaris que busquin una miqueta per la xarxa, que és molt fàcil i hi ha un torrent espectacular que sí, està a tope.
Tu, i et baixes al torrent i et baixes 533 milions de contactes de Facebook.
Però saps què passa?
Amb el seu número de telèfon.
Sí, però saps què passa? Que a nivell tècnic és tot text, vale? Llavors... la compressió de text, com que tot és text, doncs la compressió de text és molt, molt, molt gran i són comprimits uns 16 gigas només, bueno, dic només. I el fitxer d'Espanya són uns 300 megas, que descomprimits són, no arriba un giga, o sigui que és, no és massa cosa, el que passa que com que la compressió de text és molt eficient, doncs ocupa poquet, descomprimit.
Lo bo és que tu pots buscar gent com, està la població, no?
Sí, sí, de fet, jo he buscat gent del meu poble. Clar, pots buscar, pots fer una regex, pots posar gent female o male de tal, gent que treballa al Mercadona, gent que treballa...
Però la gent això
tal.
No ho diu.
Bueno, hi havia gent que ho posava, clar. El problema és que aquí, jo, per exemple, no surto, i jo sóc un pecador i tinc Facebook encara. Per què no surto? I alguns amics que també en tenen encara no surten, perquè jo en cap moment vaig posar el número de telèfon en el meu perfil, cosa que Facebook demanava constantment, d'acord? Llavors, tot usuari
per tant,
de Facebook...
Per tant, el leak, contràriament a el que deia el Marc, clar, el leak no és de WhatsApp, sinó de Facebook, perquè el WhatsApp necessita...
De Facebook. El leak que totes les línies sí que tenen un patró en comú i és que tenen un número de telèfon al principi.
Exacte.
Llavors, la
per
gent...
Per això aquí igual ja venia WhatsApp, això.
Exacte. La gent com jo i molts més usuaris que en cap moment van posar el número de telèfon a Facebook no surten en aquest leak.
M'has buscat si jo hi soc? Magma?
Sí, us he buscat a tots i només surt un familiar d'algú, que no ho diré en públic.
Vale,
però sí. Per tant, en fi, només surten usuaris que tinguin el telèfon.
Sí, és... totes les ex... T'ho imagina't que tu ets... Que no ets el cas, Magma, que tu ets una bona persona, però que tu ets un assetjador, vale?
Sí.
Aleshores, les teves ex-assetjades, vale?
Sí, sí.
Assetjades, perdó, han canviat el seu número de mòbil. Imagina que això va fer 5 anys, ¿vale?
Sí.
I el 2019 van canviar totes el seu número de mòbil. Tu, buscant l'adreça, o sigui, la localització, trobes el número, com surt el nom i cognom, trobes el número de mòbil de totes les...
I no només
això.
És tan heavy. Sí. De fet, quan no només això, sinó que persones que hagis conegut per xarxes picantes que només et donen el seu número de telèfon, perquè no oblidem que cada cop més hi ha xarxes socials que únicament et demanen el número de telèfon, què passa? Sí. Que una persona que es digui Manzanito 69
Pezón Ardiente 492, no?
Tu només sabies el telèfon d'aquesta persona, però no sabies on viu ni sabies com es deia realment, no? Perquè et podia donar un nom fals per protegir-se o el que sigui. Doncs aquí ja l'has cagat, perquè pots buscar per número de telèfon. Jo ho he fet amb gent, per exemple, que tenia del Wallapop.
I has trobat el mugronet de l'Empordà.
Exacte, he vist gent doncs, que havia conegut pel Wallapop o el que sigui, que no tenia ni el nom d'usuari, tenia Wallapop 1, Wallapop 2, Wallapop 3, i buscant el telèfon doncs et surt qui és i, bueno, i certa informació. O sigui que és Déu-n'hi-do.
Està clar que... No sé, a mi i això és un tema que el Raül ens recorda, perquè també està relacionat amb el que parlarem després de lo del Trezor, que ara ho expliquem. Però sí que és veritat que a mi em passa que quan les dades les té una gran companyia, el meu, o sigui, em relaxo. ¿vale? Sí. I en canvi em costa molt o valido molt o penso o fins i tot dono informació falsa quan entro per primer cop en un lloc que necessito, que em demana la informació perquè haig de comprar quelcom o haig de fer quelcom nou, ¿vale? I penso, això és provisional o això és una cosa in nevermore, no? Mai més. I dono dades més o menys incorrectes, no dono el telèfon.
Sí, però també hi ha el... O sigui, el problema està que jo crec que el nivell d'amenaça és equivalent en els dos escenaris. O sigui, imagina't que et fas la targeta del supermercat de la cantonada. Llavors, segurament la qualitat de la seva seguretat doncs serà, diguéssim, doncs del súper de la cantonada, però l'atractiu com a objectiu per un atac també és baix. Vale? Sí, és a dir, segurament si els ataquen serà perquè hi haurà algun atac robotitzat, algun bot que els ha detectat i els ha agafat les coses. Però en canvi, quan tu tens un Facebook, un PlayStation Network, una cosa
LinkedIn,
així grossa,
Dropbox,
Dropbox, LinkedIn, aquest tipus de coses, com que són high value targets, són objectius de valor molt alt, doncs evidentment el nombre d'atacs i els recursos que es foten per atacar-los, que no oblidem, o sigui, al final és dir, aquests llocs acostumen a petar per enginyeria social, o sigui, tu pots parxejar-ho tot, però al final la caguen per enginyeria social.
I encara que molts d'aquests llocs petits transfereixen la responsabilitat del tema dels pagaments a una passarel·la i per tant ells, diguéssim, no guarden, no deixen les dades de pagament, li donen a serveis de passarel·les de pagament que teòricament són més segurs, que passen doncs el famós compliance de PCI i altres històries. Tot i així, sí que tenen les teves dades, perquè si t'han d'enviar una cadira o t'han d'enviar quelcom que no t'ho envia a Amazon, vale? Que t'ho envia algun tercer, algun, no sé, mobles, el que sigui, doncs aquest el mobles, el que sigui, té totes les teves dades. I comença a ser, jo començo a pensar que tot això és una mica preocupant i haurien de tenir fake identities per internet.
Sí.
Mira, fixa't... Només
volia dir que, tot i que hem parlat largo y tendido, no sé com es diu en català, sobre això de Facebook...
Llarg
i
estès.
Llarg i estès, disculpi.
No, estic així dient traducció literal.
No, és bueno, pitjor.
Amb una birra.
No recordo. Bueno, hem parlat molt de tot aquest tema, i però realment...
A bons i barrals.
Vale. Disculpin tots els Pompeu Fabres de Catalunya. El tema és que hem parlat molt sobre Facebook i jo em considero que estic dins del gremi, encara que no som ignorant en moltes històries d'aquestes, no? Però sí que m'he adonat, realment, quan estava mirant el fitxer, dic, hòstia, el poder que tenen aquestes empreses és impressionant, és que tens les dades de tothom, pràcticament, no? I només s'han filtrat una part d'usuaris, però és que el poder és tan, tan bestial.
Mira,
perquè és que tens tot.
Jo el que veig és, o sigui, afortunadament estan passant aquestes coses.
Es donen cleques, es donen tocs d'atenció.
Aquestes cleques són necessàries. O sigui, l'any passat vam tindre el documental aquell de Netflix del Social Dilemma, que pot estar tot lo esbiaixat que vulgui, tot pot ser tot lo peliculero del món, però fa uns anys, quan es parlava dels problemes de la seguretat informàtica, la gent, no sé què, jo no tengo nada importante, no sé què, i tothom anava donant totes les dades, i ara, cada vegada més, la idea aquesta, doncs, que hi ha un problema amb tota la informació que estem deixant anar, la informació pública, l'accés als dispositius que tenim, etcètera, etcètera, cada vegada és més... és una idea que té més gent. Vale? I al final, o sigui, dient, al final és dir, molt bé, aquest tipus de problema, al final, s'ha de dissenyar algun tipus de solució. Jo tinc claríssim quin tipus de solució és. O sigui, no m'he sentit jo fer l'enginyeria perquè no tinc temps ni ganes, però bàsicament la idea és, primer de tot, no has de cedir les teves dades a no ser que siguin necessàries. I llavors, o sigui, el problema és... quan una empresa està agafant les dades, encara que sigui per servir-te, s'està carregant amb un problema que és la gestió d'aquestes dades.
Sí, correcte.
Té la responsabilitat de gestionar aquestes dades. I això és una responsabilitat. O sigui, el tema és, primer de tot, perquè es trobin solucions
hauria d'haver-hi hòstia per cada
compte filtrat.
No sé, vostè és
Facebook, la dada d'aquest senyor, i jo dic, mira, aquest senyor que està en una línia d'un arxiu que està filtrat i està demostrat que està filtrat per Facebook, aquest senyor truca amb un telèfon i hi ha un bufet, o un menú lliure d'advocats i li diu, escolti, jo vull denunciar en els senyors de Facebook perquè han filtrat les meves dades. I a més a més, en les condicions de servei aquestes que m'han fet acceptar i que jo no m'he llegit, segur que no diu que aquests senyors es deixaran segur que diu que ells custodiaran les meves dades. I com que han infringit les lleis, a veure, hi ha una cosa, però potser estem parlant de fa més de 20 anys. Les regulacions de la llei de tractament de dades personals a Espanya i pràcticament tots els països de la Unió Europea diu que les empreses han de protegir, han de prendre mesures d'aquesta informació. No és dir, multa per cada dada que se t'escapa. Una hòstia amb la mà oberta a qui se li escapin dades.
Saps com acabarà això, Marc? Saps com acabarà això? Jo t'explico.
Bueno, o al final, amb alguna cosa semblant als smart contracts o
no,
alguna cosa
sí,
així.
Sí, no. O serveis. És a dir, igual que quan les cleques que et foten a tu com a empresa, si tens un leak de dades de targeta de crèdit, és molt gran perquè et persegueix no la GRPD aquesta, no, et persegueix la Visa i la Mastercard. I aquí tens un problema, eh? Aquí tens
nivells,
un problema
no?
gravíssim. De... Sí. I com això és tan seriós, què fan les empreses petites? Les que no poden passar una auditoria a PCI per guardar, per poder demostrar que poden guardar de manera segura les dades de targetes de crèdit, utilitzen serveis de tercers que els hi fan aquesta gestió.
Van per Stripe, van per PayPal...
Vale. Doncs tan important és això com les nostres dades personals, el nostre telèfon, la nostra adreça, el nom i cognoms. Vale? I haurà d'haver-hi un servei que com fa Apple, Apple també ho fa, amb
correus.
L'Apple
amb l'Apple Pay...
I amb les credencials d'Apple, també, clar.
Us en recordeu d'abans que hi havia aquella història de que si anaves al restaurant xino s'emportaven la teva targeta i te la clonaven i no sé què més fotien?
Sí, sí, sí.
Doncs això ara amb l'Apple Pay no es pot fer perquè el que es genera és, en el moment que es fa la transacció, es genera un token de pagament vinculat a la teva targeta.
Sí,
i el que et cobra no sap la teva targeta de crèdit.
Sí.
Un token de pagament.
Doncs
de la mateixa manera, un token d'accés a les teves dades per poder-te donar el servei. I prou, i tens un token que té una validitat i té una caducitat, i prou. Evidentment, al final,
ojo,
qui accedeix a una dada teva, aquesta dada pot fer alguna cosa.
Perquè només hi haurà... Sí, perquè d'aquesta manera li cedim tot la responsabilitat només a una empresa. ¿Vale? Sí que és cert que baixa... Bueno, la probabilitat de que hackegin, però com et hackegin en aquesta empresa estàs venut.
Sí, però com a mínim, bueno,
potser
n'hi han d'haver ni moltes o ara igual hem de trobar una solució tecnològica, però primer és estar conscient, és ser conscient de que hi ha un problema. Sí, sí. I després es diu, no, és que quan una empresa li foten una hòstia d'aquest estil, diu, a vostè se li han agafat i li han fugit 500 milions de llonces, sisplau, $1 per cada dada que li han fotut. Per cada camp de cada persona que se li ha escapat. Per cada camp. Només $1 per camp.
Buah.
I a Facebook li foten un hosti de 2.000 milions de dòlars. Perquè, clar, a Apple o a Facebook li foten una multa de 10 milions de dòlars i és que ni es despentinen. Però si et foten una multa de 2.000 milions de dòlars, doncs potser els hi pica el cul.
Li fa més mal a Facebook si és que això s'extén prou i ho arriba a conèixer la gent des de la vessant de prestigi que no des de la vessant econòmica, en general.
No, la butxaca també pica, però ha de picar prou fort. O si no, a veure, el que va passar aquí a Espanya, als anys 80, va haver un canvi cultural. Aquí a Espanya va arribar un moment que vam ser un país prou ric com per preocupar-nos del medi ambient. O sigui, als anys 60... El medi ambient, l'impacte paisatgista, la contaminació dels rius, a la gent li era absolutament igual. Per què? Doncs perquè la gent
era pobra. Consciència? O...
Sí,
no, és que hi havia consciència, és que érem un país pobre. Espanya, als anys 60, érem pobres. Acabàvem de sortir, no havíem ni... La postguerra encara l'estàvem vivint.
I a més hi ha un altre tema, i és que merda sobre merda no es veu. Exacte. Ara hi ha un abocament al Besòs, que hi ha, llúdrigues, i surt el Telenotícies.
I surt el diari i es lia per dir-ho.
Però una cosa, espera.
Fixa-t'hi una cosa.
Però vols dir que si ets pobre pots dir... Que jo ho he vist a l'aldea de la meva mare Galícia, que tiraven rentadores al riu. No cal ser ric ni pobre per... Hòstia, que hi ha una rentadora al riu.
Però com a cultura... Però com a cultura de país, quan es van agafar, i si jo, per exemple, que cap de setmana me n'he anat a veure jardins a la Costa Brava, que més anava, i anava d'hora, i llavors quan tornava veia tota la gent fotent la caravana per pujar cap a dalt, llavors veus Lloret de Mar i veus Blanes i veus unes aberracions d'especulació turística increïbles. I això és impossible que ara s'aprovés. Però als anys 60-70, com que érem pobres, no s'havia de generar riquesa i no ens preocupava tant l'impacte paisatgístic o no ens preocupava tant el medi ambient. I a partir dels anys 80 ens comencem a preocupar pel medi ambient. I com que la societat es preocupa pel medi ambient, què va passar? Doncs que es van agafar i es van començar a ficar normatives, entre altres, sobre el tema dels abocaments en els rius. I la contaminació en l'aire, les xamanelles i tot això. I què va passar? Que hi havia unes multes i llavors les empreses agafaven i miraven la seva compte de resultats i deien, escolta, quant em costa arreglar les fugues, quant em costa pagar la multa? I moltes empreses pagaven la multa perquè els hi sortia més en compte, fins que es va agafar amb un empresari de Flix i el van fotre a la presó. Sí. I llavors el senyor que fa números diu, no, ara ja no tinc que fer números, és que em fotran a la presó. Posa números a cada dia que tu passis a dintre de la presó i què passa quan se't caigui el sabó a terra. I llavors el dia que tu has tingut que anar a la presó i se t'ha caigut un sabó a terra, deixes de fer els càlculs utilitaristes de compte de resultats. Llavors, aquí es diu, bueno, el dia que agafin... Vostè és el senyor Mark Zuckerberg? Sí, a vostè se li escapa tot això? Vostè té que passar 3 anys a la presó. I a més, hi ha un senyor que reparteix uns sabons que rellisquen. Aquell dia de cop i volta diran, hòstia, doncs potser hem de fotre les coses diferent, perquè només en van fotre un. Sí. La resta ho van arreglar tots. O sigui, tota la PayPal màfia diu, hòstia, anem a arreglar, què estem fotent amb això?
De fet,
perquè ens fotran a la presó i hi ha un senyor que es diu Magumba, que viu a la presó, i que li agraden les pastilles que d'allò.
Que surt, té un perfil de WhatsApp molt
i a més, aquell que li van dir, escolta, tu què prefereixes, Magumba o la mort? I van dir, bueno, Magumba, doncs, vale, Magumba fins la mort.
Però ja, aprofito el moment del sabó per una anècdota que m'ha semblat la més divertida de tot això, que no és per riure, la filtració, però una cosa divertida és que si et mires el fitxer d'Estats Units, l'ID número 4 és el propi Mark Zuckerberg i el pots trucar per dir-li, ei, hòstia, que s'us han colat les dades aquí.
Sí, a veure si contesta.
I a més, no, ara això no, ja és especular, però hi ha gent que diu que surt, que li ha sortit com que utilitza Signal, no? Que és bastant curiós, no? Que li surt Max Zuckerberg que està Signal.
Clar, perquè com tens el número de telèfon, que és l'única dada que necessites
que
per fer...
Max Zuckerberg és el que li foten la foto. Sí. Recordeu que li van fer la foto en el MacBook que tenia,
sí, que tenia
un
micròfon.
MacBook amb un cel·lo en el micro i en la càmera.
Sí.
Dius, vaya tela.
Sí, que hi havia el meme. Si el Zuckerberg fa servir un cel·lo a la càmera i al micro, poder tu també ho hauries de fer.
Bueno, era la millor fotografia que hi ha en el món aquest d'internet, és la fotografia aquella d'aquella sala de conferències on hi havia tots els participants. Com?
Que realment és un androide, el Mark Zuckerberg.
Sí, però aquella fotografia on hi ha aquella sala de conferències que s'estan presentant a l'Oculus Rift o una cosa d'aquestes que havia comprat Facebook i tots els assistents portaven les ulleres de realitat virtual,
sí, del Mobile World
Congress, i passava el Zuckerberg, que era l'únic que estava en el món real i la resta tots connectats. Aquella és la metàfora. Escolta, doncs, Magumba hasta la muerte, escolta, si vostè no està complint les lleis, hi ha unes lleis que diuen que vostè té que respectar, doncs, a la Unió Europea i Espanya i Itàlia, allò que diguin, que hi hagi algun país, jo què sé, a Liechtenstein, que diguin, ei, volem l'extradició del Mark Zuckerberg perquè la seva empresa ha agafat a fotuta gent i que fa 3 mesos de presó. Sí. I que de cop i volta el Mark Zuckerberg diu, vostè no pot anar a Liechtenstein? O que tinguin que fotre una instància, un euroorden per la busqueta del Mark Zuckerberg i que no pugui venir al Mobile World Congress. Alguna cosa així, és dir, no, tu... Ja. Al final la societat ha de decidir com ho vol gestionar. si la societat no ho decideix, doncs seguirem fotent a l'idiota. El que està claríssim és que cada vegada som més conscients, doncs, que s'escapin més coses, encara que llepem nosaltres, perquè segur que estem llepant i no ho sabem.
Sí, i està bé també que nosaltres fem una mica de difusió dels problemes que hi ha. Clar, escolteu, hi ha un segon problema que jo crec que moralment l'hem d'abocar o l'hem de tractar, que és el tema de Trezor i l'App Store. Ara ho fem després de la pausa per la falca de contacte i parlar un momentet de la comunitat. Perquè és un tema també preocupant, i aquí nosaltres és veritat que el Raül Arribas ens acusa de ser laxos amb aquest tema, i jo crec que té raó. Tornem de seguida i us comento una cosa de la comunitat i parlem d'aquesta notícia, si us sembla. Vale? Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Va, doncs això, abans de parlar de l'aixeta i de que us podeu fer mecenes com mecenes de l'aixeta, com han fet uns quants.
I llavors, penseu que si s'escapen les dades de l'aixeta, tindran el nom, el telèfon, la passarel·la. L'Stripe, ho tindran tot.
No, a vegades no pots ni enviar un missatge segons com, eh? Bé, no, això sí, però no pots dir una mica de cura tenen, eh? O està muntat amb una certa cura.
Que no puguis enviar un missatge no vol dir que no es pugués filtrar tot, eh?
No, exacte, correcte, eh? Vale, no, abans d'entrar aquí, deixeu-me dir una cosa. Deixeu-me donar una salutació molt forta i molt carinyosa a tots els oients i oyentes. Ara he fet una conya, que se note, eh? Sí. Tots els oients que ens escolten o ens senten via emissores de ràdio locals, vale? Que n'hi ha unes quantes, sempre parlem de Sant Vicenç de Montal, em sembla que és, però hi ha moltes altres ràdios, vale?
Sant Feliu de Codines.
Sant Feliu de Codines o algun altre que ens remeti, tots els oients que ara mateix estigueu a escoltar-nos via ràdio, doncs això, una abraçada ben forta. Que sapigueu que aquest programa es financia gràcies a les vostres aportacions com a mecenes, que poden anar des d'un euro al mes, i que això ens ajuda a pagar les despeses, doncs, del hosting i renovar equips i fer diferents mandangues que fem amb el programa, d'anar renovant i anar pagant els nostres proveïdors de serveis.
I les investigacions.
Bueno, poca broma, eh? Mira, sí, l'altre dia ho parlàvem amb el Marc i mira, és una informació que la podem fer pública, eh? Em sembla que ens costa més de 500 euros l'any, Marc, vam fer números l'altre dia.
El
SiteGround. Sí. On tenim el hosting. Vale?
Sí.
Vull dir, no us penseu que fer un podcast són 4 duros, que si els vols fer... I
bueno, però també quan estàs hostatjant 13 o 14 temporades, a més de 500 programes i també tenim altres coses posades, doncs clar, és patacada.
Bueno, doncs 3 nous mecenes aquesta setmana. De Trinca, nous de Trinca, no venen ni de Patreon, ni venen...
Què és això?
I anem camí dels 90 i jo estic super il·lusionat perquè estem ja, o sigui, arribarem als 100, de veritat, arribarem als 100 mecenes que aporten una miqueta, alguns més, altres menys, pel finançament del programa. I són en Joan Forrellat, en Vicent Moncho i en Norman Masià. Amb S, no com l'expresident, sinó el Masià. Vale? Doncs això, a tots tres, moltes gràcies per fer-vos mecenes i aportar un granet de sorra en el pagament de les nostres despeses. Vinga, anem per la segona banda, i la segona part, amb altres notícies. I us explico aquesta i la vull lligar a un tema que he anat observant i que no sé si considereu amb mi, que coincidiu amb mi o no, amb el que us comentaré tot seguit. A veure, el que ha passat és que una una aplicació d'una hot wallet de criptomonedes. Una hot wallet és un moneder, és allà on guardes, diguéssim, les paraules de pas, les criptomonedes, per entendre'ns, ¿vale? Mm-hmm. Que són
la clau de la teva caixa forta, no?
Ah, exacte. Aquestes hot wallets són com uns, imagineu-vos, uns dispositius USB, ¿vale? Que tenen una aplicació, algunes per accedir tenen aplicacions, diguéssim, d'escriptori, i altres poden arribar a tenir també aplicacions de per sistemes operatius de mòbil.
I el pots ficar a la rentadora?
Mentre conservis les 12 o 24 paraules de pas, pots fer el que vulguis, com si li vols donar amb un martell, però aquelles 12 paraules o 24, que Déu les protegeixi, perquè és el teu darrer accés a aquesta informació.
De fet, és el punt feble i el fort, no? Podríem dir. Perquè...
Correcte. Bé, què ha passat aquí? Ha passat que hi ha algunes hardware wallets, unes hot wallets, uns moneders, diguéssim, de hardware que són famosos. Per exemple, la casa Ledger, per exemple, la casa Trezor. ¿Vale?
De fet, el fundador, si no recordo malament, Tomàs, va ser un tio que li van robar els seus bitcoins online, no? I després va fundar aquesta companyia.
Bueno, i teòricament, doncs això, vull dir, és un pas més en afegir la seguretat per al teu... Penseu que en el món de les criptomonedes el banc ets tu. Si et troben les claus, el banc ets tu. I per tant, hi ha sistemes de seguretat que van... Hi ha més, també hi ha multisignatura, hi ha més, moltes més coses. Bueno, en tot cas, què ha passat aquí? Ha passat que un usuari que tenia la hot wallet de Trezor va anar a l'App Store, va trobar Trezor App, se la va baixar i era una fake app, una aplicació falsa. Va voler entrar per consultar la seva hot wallet, va donar les seves credencials i què va passar? Zasca pasca, li van robar totes les criptomonedes. Clar, tu pots tenir 200 euros en criptomonedes, però és que aquest senyor tenia 17 bitcoins o 17, no sé quantos, que això ve a ser... Això va passar el gener, ¿vale? Perquè ara un bitcoin està a $50,000.
Però 50,000, mare meva.
Sí, en aquell moment estava 20 i escaig, no? Crec que arribes a les 30, i ha perdut més de $600,000. ¿Vale? I no és l'únic usuari estafat per aquesta via. I on vull arribar?
Era d'un sol, hòstia, pensava que era d'un
sol. Sí, era d'un sol, era d'un sol. Hi han hagut més usuaris. Aquest és el que s'ha publicat, això ho ha publicat el Washington Post. ¿Vale? Per què va la història? Va perquè nosaltres sempre hem estat defensant que l'App Store és segura, ¿vale? Però això ho hem de començar a posar una mica en quarantena. Ui, estem veient aquí algú que s'està connectant.
Sí, bueno, per cert, l'Andreu m'ha dit en el grup de Telegram que precisament el que estàvem dient abans, estava jo parlant de la gent que als anys 80 els hi van fotre canya, doncs que diu que a Osona hi havia una empresa textil que i palletera que es veu que feia baixar el Ter de colors i que en aquesta els van endinyar. Però ja et dic, o sigui, perquè passés això, perquè passés això de que endinyessin a les palleteres o diguem les empreses palleteres o les textils o altre tipus d'empreses que contaminaven i que decidien pagar la multa, doncs, va haver, diguéssim, primer una conscienciació social de que una cosa és valiosa, en aquest cas l'aigua neta dels rius, l'aire net, vale? L'aire net, és dir, o sigui, a veure, quan ara estem parlant de partícules per milió de no sé què de la qualitat de l'aire, o sigui, als anys 80 era simplement dir collons quina merda d'aire que hi ha, perquè es veia i es respirava, i en un moment que es diu que la gent diu no, això s'ha d'arreglar, i quan tu veus que el Besòs, la desembocadora del Besòs o del Llobregat eren clavegueres, aire lliure, hi ha un canvi cultural, hi ha un canvi i al final els polítics han de fer cas a aquest canvi cultural i llavors, això és hòstia, aquí hem de conscienciar-nos. Tornant a això, escolta una cosa.
Deixa'm que faci la reflexió que ens va tocar el crustó.
Tornem al Bitcoin.
Sí, l'App Store. L'App Store. Perquè mira, jo aquests dies he estat buscant aplicacions de meteorologia, perquè vaig escoltar un podcast de meteorologia i buscava, i era un meteoròleg professional i va recomanar un parell de pagament. ¿Vale? Hòstia, amb el mateix nom d'aquesta aplicació de meteorologia hi havia diverses i moltes traien profit, o sigui, moltes eren una còpia burda. No era l'aplicació professional, eren developers que havien copiat fins i tot havien pagat per tenir valoracions positives, vale? Eren una merda d'aplicacions amb purchase, amb compres dintre de l'aplicació per eliminar publicitat, sí, sí, i no sé què. Hòstia, tios, què m'estàs container? Que neu de guais, que neu que l'App Store està, és el millor que hi ha, el més segur i no sé què, i teniu a darrere una de merda, tio, teniu sota la catifa una de merda. Comenceu a mirar-vos les coses, perquè però, teniu, veure, molts diners.
Aquí hi ha un problema d'escala i de narratòria.
Perdona, i lo de, i acabo a la reflexió. Lo de Trezor. Hòstia, una aplicació de criptomonedes és una cosa molt sensible, tio, que hi ha molts diners al darrere.
Sí, 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 però tu, Tomàs, o sigui, aquí el problema és que hi ha un problema d'escala i un problema de narrativa. Al final...
Pues no les aprovis,
és...
no aprovis les aplicacions.
No, 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 però el problema és precisament aquest, és dir, que per una banda...
Això s'acaba molt ràpid. L'App Store segura amb 35 aplicacions, no hi posis més, són 50, i l'App Store de merda, que si tu allà baixes alguna cosa, saps que te la jugues i allà tu tens la llibertat de poder anar al lumpen, vale? Jo me'n vaig al prostíbul i allà, pina, si agafes una sífilis, posa allà tu, o si no te'n vas a l'App Store de veritat, la que està,
sí,
diguéssim, tabulada.
Bueno, però això és el problema està, és aquest, que primer de tot, jo no sé tu, però jo fa molt de temps que no m'instal·lo cap aplicació de l'App Store que hi hagi arribat cercant en l'App Store.
Ja.
O sigui, jo busco a webs especialitzades,
anar,
de reviews i tal, i diu, no...
Traient...
I altra, busco llocs, busco revisions, busco llocs, em revisa, mira, la millor aplicació per fer aquesta cosa és aquesta, molt bé, i a partir d'aquí faig via el link, que normalment són links d'afiliats.
No, jo el que faig ja fa molt de temps que el que faig és revisar el fabricant de l'aplicació.
I revises el fabricant, clar, i tu mires molt i et mires el que estàs mirant i les reviews, etc. Tot i les reviews també poden ser reviews pirates, eh? Tot, però al
no,
final
no,
és dir, l'altre dia...
Són pagades, és que hi ha tot un tràfic de valoracions,
mira, l'altre increïble. L'altre dia sortien una notícia del Tim Cook dient una altra vegada que permetre el sideloading d'aplicacions comprometria la seguretat dels dispositius iOS. Això no és veritat.
Què vol dir el sideloading?
El sideloading és que tu puguis instal·lar-te les aplicacions que tu volguessis, com si estiguessis en un
dispositiu Android. Això, que cau pel seu propi pes. Moment, això cau pel seu propi pes perquè les aplicacions ja estan compromeses. Que és
el que estem intentant explicar. No, però d'entrada és dir, el que s'hauria... Si tu vols fer realment un dispositiu segur, és a dir, tingues un mecanisme de permisos de les aplicacions, com ja, de fet, hi és bastant, és a dir, tingues aplicacions en el que es diu un jail, que estàs que el tens en un sandbox, i a partir d'aquí tot el que vulguin fer fora del sandbox, doncs que tinguin que demanar permisos i que siguin, i que tots els valors per omissió sigui que no, que a un desenvolupador li costi treure una aplicació, i a partir d'aquí pots instal·lar qualsevol cosa, o fins i tot podríem tindre software lliure per a iOS, però en aquest cas no ho volen fer. Per què? Perquè volen que passis per l'App Store, perquè estan guanyant molts diners,
software
el que
lliure
no pots crear és la narrativa,
no, i no,
o tens la narrativa de la seguretat o tens la narrativa dels diners, però si dius és que així estàs més segur perquè ho fas per l'App Store, quan l'App Store no és segur tens un problema molt gros.
Però no oblidem que els a l'App Store, tècnicament no m'ho sé en profunditat, però els revisors de l'App Store són humans i hi ha vegades que una actualització te la rebutgen pel que sigui i resulta que la següent vegada que tornes a enviar la mateixa actualització de l'app
entra
sense canviar res, t'ho revisa una altra persona i entra. És a dir, que hi ha una...
Sí, sí,
jo crec, això. Magma, que no va així. O sigui, hi ha un primer procés de validació automàtic. I
bueno,
algunes salten a validació humana o manual, diguem.
No, perquè és que per volum, per número d'aplicacions és impossible.
No, i d'upgrades d'aplicacions.
Però
és que tu...
al final el tema està, és a dir, tu ets responsable dels equips que fas servir. Ells fan una cura, a tu t'agrada Apple, menja't la merda que fan i aguanta'ls i les tonteries. Si no, l'alternativa ja saps quina és. El problema és que no només tens una alternativa a Apple, que seria totes les variants rampoines d'Android. I ja està. I a qui li agradi,
i així ara ho fan
fent
una mica de...
I no hi ha cap opció perfecta.
Sí,
o sigui,
sí, Marc, deixa'm fer una mica de Raül Arribas. El Raül Arribas el que ve a dir-nos, i amb això li dono la raó, és que deixem-nos de tonteries, deixem de pensar que Apple és el paradigma de la seguretat,
no
i que Android és el paradigma de la inseguretat, perquè el que hem de, hauríem d'entendre tots i d'agafar aquest comportament tots és a tenir sistemes de precaució que els apliquéssim sempre i arreu, a l'App Store o a la Google, no sé com se diu la de Google, pues la
Google
Store
Play.
De Google. A Google Play, ¿vale? I per tant hem de mirar el fabricant i per tant hauríem d'anar a la pàgina web, validar que la URL de la pàgina web és la correcta, entrar només des de l'enllaç de la URL de la pàgina web a l'Store d'aplicacions.
Mira, els checksums i totes les coses que s'han de fer. Al final és, la, és això.
El, com es deia,
però,
el virus...
però és la conveniència, la pressa de tenir-ho ja, i a més, que, o sigui, al final és dir, si nosaltres no ho fem, una persona que ja no sigui del gremi i tothom fa servir mòbils, qui ho fotrà? Aquest és el problema. Llavors, cada vegada, bueno, hauré... Depèn de, depèn
però si
del
jo tinc vulguem. Familiars que posen comentaris dintre de les caselles d'un Excel esperant que sumin les coses i sumin el resultat i el comentari. A banda. Vull dir, què me vas a contar?
Hauré d'anar a l'Oye Siri.
Què me vas a comprar?
Oye, Siri, súmame esto, por favor.
Sí, sí. Bueno, en fi. Tanquem aquest capítol i, per acabar, avui anem una mica per feina. Tenim oients que van aquí saludant-nos. No sé si estan,
sí, tenim oients. Sí, no escolta si una cosa, Tomàs, ara que macarró. No ens escolta ningú. Ara que no ens escolta ningú, dic una cosa en d'això. El que hauríem de fer és muntar perquè la conversa aquesta de Riverside surti per streaming alguna banda, per qui es vulgui connectar,
sí.
Per nosaltres, i nosaltres treballant tancat, perquè alguna vegada hem tingut algun problema de sincronització amb Riverside i jo em temo que són aquestes entrades i sortides que puguin causar algun problema. Llavors, per tema tècnic, jo crec que és... hauríem de tindre un xat obert en
Telegram. No, tu Riverside el pots lligar a Twitter o el pots lligar a YouTube o el pots lligar a Twitch o altres plataformes.
Doncs, per tant, fer l'streaming, hauríem de configurar l'streaming cap a alguna banda i tindre un canal de
només,
xat.
Només amb les credencials del canal de YouTube ja està. I a més existeix el canal de YouTube de Mossega la Poma.
Doncs haurem de muntar i en comptes d'obrir la conversa, diguéssim, de l'estudi o a tindre l'streaming, a no ser que algú vulgui realment dir alguna cosa. Però si no, perquè si no, de vegades tenim aquests problemes de sincronització que ens causa Riverside. Espero jo no tenir problemes avui en muntar el programa.
Que, per cert, no, avui no he parlat de Riverside en l'anunci.
No has parlat de Riverside,
se m'ha colat. I això ja és oficial la versió per iOS, de Riverside.
Jo l'he provat aquest matí. El que passa que és una... quan l'obres no pots fer res. Descarregues una aplicació que quan l'obres no pots fer res, necessites entrar-hi amb un enllaç d'aquests, diguéssim, per accedir
a l'estudi. De consola, de desktop.
I llavors des de l'iOS entres a la sessió. I llavors pots fer servir doncs, o els micros natius de l'iPhone, que no estan gens malament, o si... per exemple, una de les coses que va realment bé dels nous iPad Pro que van amb l'USB-C és que pots enxufar directament el micros bons i totes les coses que tu vulguis i t'agafa immediatament sense pràcticament fer res. És, i tens el micro bo només d'allò. Això sí que està molt bé.
Acabem les notícies. Aquesta segona part de notícies una miqueta més breus, amb allò que dèiem a l'inici de la Worldwide Developers Conference del 2021, és del 7 a l'11 de juny, ¿vale? Només per aquells de vosaltres que estigueu fent temes de desenvolupament amb Apple, que hi ha un repte d'Apple actiu per a estudiants que ofereix un any gratuït a l'Apple Developer Program. Vale?
Això són 100 i pico pavos, això.
Es diu Swift Student Challenge. Bueno, però pot ser un grup, vale? I això podrien ser bastants diners. O... mireu-vos perquè hi ha més coses, a part de regalar samarretes, branding... No sé si et donen més... Els diners de que pagues de l'Apple Developer Program no només és per accedir perquè tu puguis publicar a l'App Store, sinó perquè puguis accedir a material del Worldwide Developers Conference, per exemple, que no és obert al públic, sinó només és obert per developers, no, Magma?
No. Amb la compte gratuïta de desenvolupament pots accedir als vídeos fins a on jo sé de totes
gratuïta,
les...
Gratuïta, no la de pagament.
No, tu pots tenir una compte de developer gratuïta. De fet,
ens
jo la
diu,
tinc.
Ens diu, perdoneu, ens diu l'Òscar que ara li agrada el programa, ara que li fotem, hem fotut una mica de canya a Apple, eh?
Ah, bueno,
a l'Òscar Apple.
Bueno, perdona, no? És que sempre estem fotent canya, però el que passa és que sembla que no, però no és cert.
Passa que ens posen molt pelote les coses que fan i les coses brillants, eh? Però...
Sí. També la caguen.
De fet, a la WWDC tots els anuncis, hi ha tots els memojis aquests, que segur que li dedicaran mitja hora, tots van amb
mitja
unes...
Mitja hora de memojis, no?
És sí, que és... tots van... Hòstia, l'altre dia, no sé amb qui estava parlant, amb algú, amb algun tema d'aquests, i una de, vaig entendre, una de les coses perquè els usuaris actualitzen iOS a la següent versió són els emojis, tio. O sigui, és un dels al·licients perquè la gent estigui amb l'últim sistema
bé,
operatiu.
De, si no hi ha prou, no donem prou consells, ni donem prou la matxaca perquè la gent actualitzi la darrera versió per temes de seguretat...
Sí, sí, sí.
Que ens guanya de carrer els memojis. Ai, tengo sí, memojis sí,
sí.
Nuevos.
Sí, sí.
O los nuevos stickers del Telegram, no?
Si la gent està a l'última versió, benvingut sigui pel que sigui, no? Però...
No me mojes.
No me mojes.
Se m'ha anat al fil.
Escolta, si dediquen tanta estona és perquè segurament saben que hi ha molta gent que ho fa servir, perquè ells saben exactament quanta gent fa servir els collons de memojis aquests. O sigui que...
Bueno, recordeu que en aquest Worldwide Developers Conference tindrem versions noves de tots els sistemes operatius, que per cert, hauria d'haver sortit ja aquesta famosa versió 0.5, no?
Sí, la 14.5. Si no surt avui, ha de sortir el dimarts que ve. No, no queda gaire temps.
Però hi ha hagut moltes versions seguides últimament.
Aquesta 0.5 és important perquè és la que posa de relleu el tema dels permisos de les aplicacions. No?
Sí, que de fet ara... Ahir van fer un anunci que totes les apps que utilitzin serveis de tercers per identificar usuaris un equivocament estaran fora no sé en quant temps. O sigui que cada cop van posant més pals a les rodes pel perfilatge d'usuaris. No, el que deia dels mimojis és que han sortit molts, de fet tots, amb unes ulleres tipus Morpheus de Matrix, i no sé si ho han fet perquè es parli de les Apple Glasses, que no crec que surti res, o perquè ho han fet, no? Però tots els mimojis surten amb unes ulleres que... Mm-hmm. Em dona la sensació que és només perquè la gent parla.
I totes tenen el mateix reflex del calendari, del Swift UI o el Cocoa, no?
Diria que sí, que tots tenen la mateixa... Tenen apps a reflexar.
Perdona, però és que hi ha tot un grup de blogs de rumors que han estat analitzant allò que es reflexa en les ulleres dels memojis.
Sí, sí, sí. Vale? Sí, sí.
O sigui, el nivell de friquisme és immens. O sigui, la gent és friqui...
És que Apple cuida molt el detall aquest, perquè jo crec que només ho fan perquè la gent parli. Mm. I res, doncs aquesta actualització doncs ha de sortir o avui amb els iPads Pro, que també han de sortir ara al mes d'abril, o el dimarts que ve, però no queden masses dies, o sigui que aviam si avui tenim una sorpresa. I el més important és que aquesta actualització porta ja les Apple Tags en principi, o sigui...
Portes dos putos anys parlant de les Apple Tags, tio. Dos anys parlant d'Apple Tags.
Espero que surtin aquest abril, han de sortir ja.
No crec que arribin a sortir. No...
Serà un projecte fallit.
Que avui anem una mica per feina, tots tenim coses a fer després i m'agradaria que anéssim ja directament de cap cap a les propostes. Vale?
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Arribem a les propostes, avui només en tenim tres, perquè com ha sigut Setmana Santa, que tu també m'has estat per ahí, però la gent no ha estat molt per propostes, cosa que és normal, eh?
Una pregunta, tres... vosaltres heu desconnectat bé? Heu desconnectat?
Un dia o dos, sí.
Sí, o sigui, jo també.
Jo aquest any he fet més pausa per Setmana Santa... Els dies de dijous a dilluns, que els altres anys pre-pandèmia, perquè com que estàs teletreballant, o sigui, ara de ser la pausa de treballar ha de ser de veritat, perquè sí, si no, no sí. pares.
Sí, sí, estic d'acord. Jo he fet el mateix, bueno, ho he fet forçadament perquè m'he quedat sense connexió per un tema intern de la companyia, però si no m'hagués quedat sense connexió no hagués passat res, perquè tenia en el cap no accedir a res de la feina en absolut, si no és que es queia el món a trossos.
Sí,
vale?
ens hem disciplinat, perquè abans era això de, bueno, per a vegades obries el mail o el cap de setmana, va, això, el cap, tinc que fer això, el cap de setmana treballaré una miqueta, perquè... Pam, pam, pam. Però ara com que és tant de teletreball, dius, o fots, dius, he acabat, he tancat caixa, ordinador tancat i prou. De fet, a mi em va bé ara tenir l'iPad Pro per no treballar-hi. I les coses que no són de feina les faig amb l'iPad. I les coses que són de feina són amb l'ordinador. I llavors l'ordinador només és per treballar ara. És curiós. Val, doncs com reorganitzem la nostra vida?
No, jo reconec que no he marxat fora en Setmana Santa, fora vull dir tots els dies, eh? I que us ho dic, que molta gent ja no ho aguantava més i necessitava anar-se'n i ho entenc, eh? Ho entenc perfectament.
Mira, jo vaig anar, ja us he dit abans, vaig anar a dos jardins, un que està a Lloret de Mar i uns altres que estan a Blanes, allò, a visitar jardins, que dius i vam anar-hi d'hora al dematí els dos dies, un dia, diguéssim, i va haver-hi el dijous que vam anar a la tornada, quan sortíem a les 12 del migdia, hi havia una cua per entrar. Hi havia una cua per entrar als jardins que era impressionant. O sigui que dius, bueno, no sé què ha fotut la gent aquests dies, però tanta caravana, unes caravanes... Jo,
la Gràcia Marc és intentar anar... Bueno, la gent necessitava esbravar-se i és lògic, eh? Jo no he marxat fora, però...
La setmana que ve a l'R fotrà un RQR brutal, eh?
Bueno, jo no he sortit fora, el que sí que he fet ha estat anar i tornar cada dia, fer rutes.
Sí, això és el que he fet jo alguna vegada.
I bé, en tot cas,
però molta
això,
gent a la carretera, però gent a la carretera,
però sí que he sigut conscient, i m'ha fet gràcia que ho haguessis dit, que he sigut conscient de no accedir a temes de feina en absolut, perquè necessitava realment trencar mentalment amb temes del curs. Bueno, va, anem a les propostes. Mira, la primera és una juguesca que ens proposa l'Andreu Guinart, que és un lloc web que es diu Ever Given Everywhere. Everywhere, vale? És un mapa molt divertit per veure el món a escala d'un vaixell com aquell que va quedar al Ever Given d'Evergreen, que va quedar encallat en el canal de Suez. Aleshores, la dimensió d'aquest vaixell l'agafes i la poses on, jo què sé, pues, a Barcelona, al mig, i veus que va de l'avinguda, o sigui, va de la plaça
tot el carrer
Gaudí.
Pelai, vaig veure que era tot el carrer Pelai.
Sí,
però jo crec
Pelai.
Que això ja ha caducat. Ja ha caducat. Els memes del barco aquest ja han caducat. I això
encara
ja
es fan servir, eh? O sigui,
ja és gairebé com de l'any passat.
Són com dos o tres dies i tot...
I ara ja ha passat. Ara aquests memes, aquestes coses, ja d'allò.
Mira, no. Un altre, un videojoc. Un videojoc que ens ha arribat, o sigui, aquesta proposta ens ha arribat, no t'ho perdis, via Twitter.
Via
no via Twitter. Telegram, via Twitter.
Encara hi ha gent que encara segueix Twitter, està a Twitter,
sí, sí,
a part
sí, sí.
d'en Benjamí i jo.
Bueno, doncs en Rup ens diu, mira, un joc d'estudi de Barcelona que ho ha fet, que ho està patant, és un joc retrofuturista i ha ficat mà al meu col·legui David Flores M, @DavidFloresM, que és l'identificador de Twitter, i diu que està disponible per ordinador i consoles. No m'he fixat, eh? no he jugat, però bueno, m'ha semblat interessant. I per acabar, l'última proposta, que heu dit que tenim poquetes aquesta setmana, un article, en aquest cas ens ho envia en Jordi, sobre la possible escassetat de plàstics i xips, que ho han explicat molt bé a Crash Oil. És una web que es diu Crash Oil.
Crash Oil.
Sí, tindreu l'enllaç a les notes del programa. No he tingut tampoc temps de llegir-me. I res, Moseguis, fins aquí aquesta tornada de postvacances de Setmana Santa.
Ja no tenim més coses.
No, perquè aquesta setmana va comentar en Josep Ruano que hi seria, al final no ha pogut estar, ho hem mogut a la setmana vinent, i al final ens passa el de sempre, que hi ha setmanes que estem solets i setmanes que no donem abast de la quantitat de gent que tenim de convidats.
I és el que hi ha. Escolta, el que sí que tenim que fer és configurar això de l'streaming... configuracions de l'streaming perquè hi hagi un streaming fàcil, podem penjar el canal de Telegram el link en el streaming.
Com tu, Marc, has de fer el muntatge, sí. Deixa'm a mi que m'encarregui d'enllaçar Riverside amb el canal de YouTube.
I llavors podem, però així ja ho avisem a la gent, doncs que la setmana que ve en el grup de Telegram penjarem el link en el streaming que es pugui veure per YouTube.
No caldrà, que tothom que entri en el canal de Mossega la Poma ja a les 2 de la tarda d'un dimarts ens començarà a veure
podem
allà,
posar el link en el canal de Telegram, sí, arma de cántaro. Escolta una cosa, mira, és que saps què?
Digues.
El programa d'avui em sembla que durarà com els dies que fèiem ràdio.
El 55 exacte, minuts. Justa, no?
Els 55 minuts, o sigui, ho estem fent molt malament.
Molt malament.
Estem la setmana que ve, amb una mica més d'energia i amb una mica més
d'energia. Tornant als orígens. A veure, els mosseguis també ho han d'acceptar.
També penso una cosa, que quan jo estava en ple rant m'has aturat.
Sí, això també
és veritat. O sigui, el rant aquest continu de 30 minuts que deien Raül Arribas, que engega el programa...
No, però saps el que passa avui, Marc? No sé si tu t'ha passat, a mi també. He parlat amb companys i gent aquests dies, ara avui, dimarts, de tornada de vacances de Setmana Santa, i molta gent em deia, hòstia, no sé què em passa, que bueno, que ja estic en dansa, però que vaig com a mig gas, em costa molt...
Ens hem relaxat, necessitàvem vacances. Molt. Jo crec que aquest speed que portem és això de l'estrès. Sí. I avui és un programa relax.
Relax,
sí, és una miqueta. Mossega la Poma,
relax.
Edición 100.
Molt bé, mosseguis. Doncs ens retrobem la setmana vinent. Vinga, adéu-siau.
Bueno, penso una cosa, que a mi ara em venen els de les plaques fotovoltaiques, que els hi vaig a fotre una bronca, deixar-los de volta i mitja, i els vaig trucar l'altre dia i els hi va dir de tot menys guapos, inútils i de
per
tot.
Això estàs això, per això estàs, ja anaves com preparat avui.
Estic, jo llavors ja vaig tranquil, i a qui li fotré la cavalleria per sobre és en els inútils, perquè de muntar plaques en saben molt, però de muntar equips informàtics ni puta idea.
Ni idea, no?
Ni puta idea, mare meva.
Bueno, Marc. Pobrets, ja els planyo. Molt bé, senyors, doncs ens retrobem dimarts vinent. Vinga, adéu-siau.
Vinga, fins la setmana que ve.